Radio Estel.
Divulgadora musical sí. I directora escènica Maria Voronkova. Que, Maria, a veure, de seguida parlem amb tu d'òpera.
D'acord.
No?
Amb
Joan.
Sí, 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 sí.
Abans...
Joan
té
coses.
Han
passat coses.
Sí, sí, en Joan ens ha explicat abans a la plana cultural de l'informatiu amb en Massip. De fet, destacaves que 260 anys després s'ha descobert i tocat per primera vegada una peça de Mozart, una peça que mireu, bueno, més que mireu, escolteu, són així.
Doncs sí, Mercè, una peça que sona així, ens hem de situar a Leipzig, al nord-est de Saxònia, Alemanya, on investigadors de l'arxiu de la Biblioteca de Música de les Biblioteques Municipals van trobar aquesta partitura. Aquesta darrera setmana, a més, s'ha pogut tocar per primera vegada una composició de trio per corda que porta per títol Una miqueta de música nocturna i que ha generat tanta expectació que es va tocar fins a 3 vegades, una al vestíbul de l'Òpera de Leipzig i les altres dues a les portes de l'edifici, on hi havia moltíssima gent que la volia escoltar, aquesta peça de Mozart.
Doncs escolta, Maria, és un fet habitual això que passin coses com aquesta o no?
Que, vale. Què és el que és habitual?
Es descobreixin partitures 260
sí, anys. Això sí, ah, això. És absolutament normal.
Sí?
És absolut... Clar, perquè recopilar partitures en aquella aleshores era supercomplicat.
Ostres, però deuen estar allà les... O sigui, com es recupera
això? Sí, el procés de recuperació i restauració no el conec. El que sí sé és que es van trobant partitures, perquè evidentment hi havia molts copistes. O sigui, si ara tu i jo agaféssim... Mira, el Joan composa no sé què, i tu i jo ens copiem i deixem el calaix, això es retrobarà tard o d'hora. Clar, abans no hi havia ni imprentes, eren els copistes que ho feien a mà. I si tu te la treies d'oïda, també la podies transcriure, saps què vull dir?
Una desena de Beethoven es podria arribar a trobar?
No crec.
Per què?
Perquè ja és més modern. Perquè aquí ja tenim impremta. Justament. Clar, quan parlem del període barroc clàssic, aquí sí. Ah, aquí justifica la teva pregunta, Joan. Sí, és habitual, és habitual. Previ amb la impremta hi ha partitures desperdigades, així molt... Bueno, i després també, perquè recordem que quantes vegades hem parlat de «y el hijo se quedó las partituras en un calaix». Sí, és habitual.
És habitual.
És habitual.
Doncs vine, ens quedem amb aquesta resposta, tries, i ara sí, va, amb la Maria mirem cap a casa nostra i anem cap al Gran Teatre del Liceu, perquè es va estrenar... Bé, de fet, si no m'equivoco, es va estrenar ahir.
Correcte.
No? Lady Macbeth. I tu vas poder assistir...
Al General. Correcte.
Aquesta estrena de la temporada 2024-2025, que commemora, per cert, el 25 aniversari...
Correcte.
...de la seva reobertura. Estem parlant del Gran Teatre del Liceu. Maria, és la pregunta que t'hem fet tot. O sigui, no t'hem deixat ni entrar per la porta.
Digue'm.
Lady Macbeth, va agradar o no?
Home, és que Lady Macbeth agrada. Però, aviam, parlem d'agrada. Lady Macbeth és incòmoda. Joan, tu te'n recordes de quan parlàvem de Tosca?
Ja, mai tant.
Dèiem, si tu vas a veure Tosca és per sentir-te incòmoda?
Sí, sí, sí.
Pues si aquella era incòmoda, aquesta ja és incomodíssima.
La primera òpera que vaig veure, no ho recomano, eh?
No, és que és molt bèstia. És heavy metal. Perdona, és heavy metal.
Jo he sentit crítiques que deia incòmoda i aquàtica.
Bueno, perquè és una obra passada per aigua. A tothom, perdó. No, soc molt borricassa i aquest xiste ni tan sols és meu, sinó de l'acompanyant que va venir amb mi.
Ei, em deixes... fotre-li una petita bronca a la Voronkova?
Per què? Sí,
No, amb molt de carinyo, com sempre, però fa 2 anys que li demano que porti Shostakovich.
Sí.
Biogràficament Shostakovich,
sí.
Com a autor i compositor.
Sí.
I avui em porta una òpera de Shostakovich, que està molt bé.
Bé,
però va poquet a poquet, ella.
Bueno, sí, de fet, en el meu guió, una pàgina més tard, anuncia, tranquil, Joan, farem un capítol biogràfic de Shostakovich.
Val. Ho aplaudeixo.
Tries, no t'avancis, perquè la pobra Maria t'ho porta tot.
Clar,
no
clar. Jo home, vaig complint els desitjos, poquet a poquet.
Està molt bé, això, Maria. Escolta, Shostakovich, que ahir hagués estat el seu aniversari,
correcte,
no, Maria?
Correcte,
1906.
Que guai,
Shostakovich i Rosalia, eh?
Aquí jo
ja... dia d'aniversari.
Sí. Ah, sí.
Sí,
ho sabia perfectament. Mira'm la meva cara de sapiència.
Bueno,
va,
escolteu,
anem al gra perquè em distraieu i després no hi ha manera d'avançar. Per què porto Shostakovich? Primera, perquè amo. O sigui, adoro.
Sí?
Estimo. Sí,
Igual que ell.
Correecte. Amb la qual sempre que hi ha una cosa programada a Shostakovich, no m'hi puc estar.
De cap.
I vaig de cap.
Aquelles ulleretes.
I vaig de cap, sí. I per què porto l'òpera i no la biografia? Doncs aprofitant la benentesa de que està en cartell, que no és habitual. Amb la qual vull motivar una mica la gent, una, a conèixer aquest personatge, dues, a conèixer la seva música, que és que saps què passa? Que sembla que sigui com molt inaccessible i molt excelsa. I jo avui vinc a desmuntar tot això i a dir-vos no, és que connectareu fijo i a convidar-vos una mica que investigueu. Ja no dic, heu d'anar al Liceu per força, que ja m'agradaria que hi anéssiu, però si no, investigueu sobre l'obra i sobre el compositor, que jo crec que us agradarà i us agradarà bastant. Així que avui, va, som-hi. Comencem amb la Lady Macbeth de Mtsensk i escoltem-la.
Ens heu quedat callats, tu.
És que impacta.
Sí.
La qüestió és que impacta. ¿Vale?
Sí.
Ara parlarem de per què impacta. Perquè així d'entrada dius, Dios mío, dissonàncies, no entiendo, però tranquils. Perquè quan us expliqui de què va el que estem escoltant, tot t'agafa tot el sentit del món. Digues.
No, anava a dir, t'agafa tot el sentit del món, no? Perquè és que és aquesta música que descriu molt bé.
Exacte, és absolutament, és profundament descriptiva, explosiva, és emocional,
passional.
Purament emocional. I sembla que no ha de ser fàcil d'entendre, però quan et poso el context dius, sí, claro. Aviam, per entendre Shostakovich, jo crec que hem de fer aquell detallet històric, hem de comprendre una mica la seva època i el context, és important. Com hem dit, neix el 1906, mor el 1975, vull dir, fa 4 dies de Shostakovich, és brutalment contemporani. Hem de tenir en compte que ell viu el comunisme més extrem de la mà de Stalin, ¿vale? Amb el qual, lògicament, el context polític i el règim dictatorial juguen un paper clau, absolutament clau, en la seva obra. Tenim la censura, l'amenaça de ser enviar al gulag cada 5 minutets. A més, la pressió constant de contentar el règim, doncs hem d'entendre que són absolutament claus per entendre la seva música. Aquest joc entre lo tradicional i lo modern, entre contentar la censura i ser expressiu, s'ha d'entendre, té molt de pes. També són molt importants les corrents musicals d'aquest moment per entendre'l. Ja havíem comentat en un programa que havíem fet sobre la història de la música que les tendències fins al segle XX pendulaven entre formalisme i emoció per entendre'ns. Què vol dir formalisme i emoció? Doncs que sempre teníem unes estructures musicals com reconeixibles, com agradables, ¿vale? O sea, esto es emocionalmente comprometido, pero chim pum chum pum chum pam pum. I s'ha acabat, ¿vale? No sé si m'he explicat.
Perfectament.
Vale. Què passa? Doncs que a partir del segle XX, el chum pum chum pum chum pam pum, se'n van orris i pot acabar com cha, i dius, què ha passat? Però és que la vida a vegades les coses acaben així, també.
Oh, i tant.
Sí,
correcte?
Sí, sí.
Vale, doncs què ha passat aquí? Doncs que després dels horrors, que si les guerres civils, les dictadures, la gana, la por, doncs la música fa un salt sense precedents a nivell expressiu, perquè era necessari. Passem del romanticisme on parlem que si la mort per amor, que si la soledat, que si aquestes coses més efímeres i tal, doncs ens endinsem en totes les noves tendències com modernisme, expressionisme, música atonal. Per què? Perquè hem de parlar de por, de terror, d'angoixa. Clar, hem d'endinsar-nos en els sentiments humans de la forma més honesta, expressiva i desgarradora possible. I per això ens calen nous llenguatges. Per això, ximpom, ximpom, pam, pum, ja no va.
Ja, yeah.
S'acaba.
A vegades les coses queden en piuet, perquè la vida és així. I la música va en paral·lel amb la vida, com no
Mira,
podia ser d'una altra manera.
Maria, perdona, jo també llegia una altra crítica que deia d'aquest Lady Macbeth que es va estrenar ahir al Liceu, que deia que seria de l'amor, en general, si no hi haguessin aquestes emocions.
Correcte.
Si no existís, no?, aquest punt d'angoixa, aquest punt de terror, també, no?
Que tots desitgem un final feliç i el ximpom, però a vegades el ximpom no arriba.
Correcte.
La vida és així. I mira, i la música també.
No l'ha inventado jo.
No, correcte. Doncs, què trobem en Shostakovich? Doncs la perfecta barreja, pel meu gust, jo només és la meva opinió, entre la tradició a nivell formal, amb aquest ximpom, perquè ell té un coneixement exquisit de tota la tradició musical, és un coco, és un absolut coco, amb una explosió brutal a nivell emocional, però absolutament brutal. Perquè jo parlàvem de censura, no? O sigui, si ajuntes una persona brutalment expressiva amb la censura aquí al cogote, buah, doncs passen aquestes coses.
De fet, Maria, rectifica'm si m'equivoco, però en això està Covid, trobem fins i tot les dues vessants per separat i juntes.
Juntes. És que a mi em fascina brutal que ho faci tot en una mateixa peça, que és com, què ha passat? Clar, té uns contrastos dramàtics, però impressionants, i a més, no només impressionants a nivell formal de mirar una partitura, sinó t'impacten. Mm. O sigui, et quedes allà com, què ha passat? Dios mío, la vida! I això és Shostakovich. Té uns passatges d'una intensitat i una violència brutal, seguits, com deia el Joan, d'una lírica delicada, m'atreviria a dir fràgil, de cop i volt. O sigui,
no t'ho esperes, no? Que hi hagi
no, tens les trompes allà, poc, i després, i diu, què ha passat? Pues com la vida, què passa? I no sabes què ha passat, però passa, vale? Així que jo crec que podem trobar dins d'aquesta música tota aquesta intensitat emocional i el contrast que reflecteix el que deia jo al principi, no? Tant les seves pròpies experiències personals com l'ambient aquest d'inestabilitat política de la seva època. I ho trobo interessantíssim. I tot això, tot això, ho podem trobar en aquesta Lady Macbeth de Mtsensk. Vinga, va, per començar.
Maria, perdona, que no es pot dir gaire. Lady Macbeth, el Macbeth tot,
Blaplet, sí.
O Mtsensk. Hi ha una de les dues que em sembla que no es pot dir gaire, això.
En quin sentit?
Per què?
Perquè genera mala sort.
Ah, no, tu dius lo de Shakespeare i... Bueno, sí, però en realitat crec que és Otelo, no?
És Otelo?
És Otelo?
Dios mío.
Mira, no és Otelo?
No sé si és Otelo.
Jo juraria que és Otelo.
Però, Joan, bona pregunta, perquè Maria, o sigui, també la gent el que s'ha preguntat és la diferència de Lady Macbeth de Shakespeare amb és que no ho sabré dir tan bé com tu, Mtsensk.
És que vosaltres us posen dues consonants juntes i us agafa una embòlia i jo entenc, no passa res.
Però m'has
sí, Mtsensk, no passa res. No, sí, digueu si em s'ha pensat.
El Cesc,
exacte.
Ja el tenim.
La diferència... Bueno, en aquest cas el títol és una metàfora. És una metàfora sobre una antiheroïna, una assassina que té remordiments però assassina igualment. Vale? Com veieu, ja la cosa va dura. Vale? El tema és dur, hi ha violència explícita, violacions, escenes de thriller sense cotonets... I això s'ha d'advertir, vull dir, que no anireu a veure una cosa dolceta. Us explico, us poso en context. La idea inicial de Shostakovich era fer una trilogia operística sobre els destins tràgics de dones russes al llarg dels segles. Mm-hmm. Vale? Mm. Però només es va quedar amb la Lady Macbeth perquè la crítica soviètica el va destrossar i va prohibir l'obra durant dècades.
Fixa't.
Clar, sí. En què s'inspira Shostakovich? Doncs en una novel·la de Nikolai Leskov que narra la història d'una antiheroïna en tota regla, que d'aquí la Lady Macbeth, perquè és l'antiheroïna. Què li passa d'aquesta dona? Doncs que està atrapada en una vida opressiva, gris, sense amor, sense emoció, i acaba assassinant a xolón, a sang freda, a molta gent. D'acord? Així que sí, el tema és dur, i sí, evidentment, la música que l'acompanya és ben expressiva per no quedar-se enrere. Va, anem amb l'argument. Esteu preparats?
Va.
Sí,
som-hi.
Vinga, perquè va. Això ja... tinc la sensació intensa, de fer un crims ara,
no?
Jo.
Deia Stalin, Maria, va ser intensa aquesta obra, deia Stalin.
Bueno, no, deia que era una paparrutxada i que era una porqueria i que era una merderada. I que no era ni música ni era res. No, no, fino i delicado no era Stalin, precisament.
Ell era preciós.
I que, alerta, que no ho deia ell, que ho deia el diari Pravda, que no és ell, no, és altra cosa. Bueno, va, som-hi, perquè tenim 4 actes i 3 hores de música, així que procaré resumir-ho el millor possible. Va, ens situem l'any 1860 a Mtsensk, aquesta ciutat que tant ens agrada, que està a uns 300 quilòmetres de Moscou. Vull que entengueu que les perifèries de Moscou era la, en fi, la nada, ¿vale? Perifèries de Moscou, la nada.
D'acord. Mordor.
Un poco, sí, una
mica. Mordor, l'Hospitalet.
Allà coneixem el matrimoni Ismailov, format per Zinovi i Katerina. Què li passa a aquest matrimoni? Doncs que és trist, és gris, no té amor i estan completament anquilosats en els rols tradicionals de l'època, home-dona. Faltaria més. Amb qui viuen? Doncs viuen en una gran casa, en una finca, amb Baris, que és el pare de Zinovi i el sogre de Katerina. I, evidentment, és el patriarca clàssic que tot ho controla. Vale? Estructures absolutament clàssiques, rígides, opressives... Vale. Què succeeix? Doncs que en Zinovi ha perdut completament l'interès per Katerina i tant és així que ja ni tan sols mantenen relacions entre ells. Què passa? Doncs que ell estira els dies treballant i ella tancada a casa cal i canto, suportant els crits i les humiliacions del seu sogre. I, com bé diuen en aquesta producció del Liceu, que m'agrada molt, atrapada en un infern glaçat. Que això m'agrada molt. Sí. Què passa? Doncs que Boris, el sogre, evidentment, no faltava més, culpa la noia de no complir amb les seves obligacions maritals i la humilia constantment per no portar fills a la família, que és el que li tocava fer.
Ai.
Clar, clar. La tensió a la casa és palpable a cada pas. I tot empitjora quan una nit, mentre Zinovi està de viatge, Boris, el sogre, borratxo com sempre, perquè allà sempre estan borratxos,
tothom
borratxo, entra a l'habitació de Katerina decidit a forçar-la.
Ep.
Sí, sí. Ja que mi hijo no te da, ja te doy yo. No, com és un horror.
Aquí, eh?
Sí, ja comencem, arriba.
Fatal.
Vull dir que la música agradable no pot ser. Però quan entra a l'habitació veu un home sortint per la finestra.
Ah! Ah, què vol dir això?
Ara us ho explico. Aquest home, que veu el Boris, és en Sergei. Qui és aquest Sergei? És un treballador de la finca i és un personatge que jo li dic Don Juan, però no en el sentit romantitzat, en el pitjor dels sentits. El Don Juan que dedica la seva vida a lligar per les bones o per les males.
Fatxenda.
Per les bones o per les males, això és important, amb qualsevol dona que li resulta d'interès because potatoes. I així ha estat el cas de Katerina. Per què? Perquè ella en un moment donat el desafia un dia i ell diu, vale, ja està, pues te vas enterar de lo que val un peine. I es cola a la casa per violar-la. Succeeix aquí una cosa psicològicament molt analitzable i és que Katerina al principi resisteix. Però de cop i volta li da pues, un atac de síndrome d'Estocolmo, que també ho entenc, sí, també ho entenc, perquè ja està, hem dit que està atrapada en un infern glaçat. Doncs es deixa portar, per què? Doncs perquè de cop i volta creu que el Sergei és el seu nou amor.
Fixa't.
Sí, el senyor que ha entrat a forçar-la, no, calla, calla, va a ser mi amor.
Pobret.
Clar, és que quan estàs allà atrapat, en fi.
Embogit.
Sí. Davant d'això, què passa? Que el Boris atrapa Sergei. Boris atrapa Sergei! I el castiga amb ni més ni menys que amb 500 fuetades per deshonrar la dona del seu fill. I com no podia ser d'una altra manera, obliga Katerina a mirar el sàdic espectacle. Però, aleshores, ella decideix venjar-se. Oh, Déu meu, em queden 2 minuts?
Et queden 2 minuts.
Queden res.
Però escolta, aquest és un dels girs que ens deies, Maria, o no?
Sí, 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 esclar. Bueno, va.
Jo crec que aquí començava a entendre, perdona, aquesta música negra...
Sí, sí, sí. He d'anar molt ràpid per explicar-vos tot l'argument.
Vinga.
Ai, va, va.
Vinga, va. Katerina amatzina el sopar del Boris, d'acord? Li tira matarrates els bolets i patamam. Muerte, a l'instante. Passa, però, que sembla una cosa natural, ¿vale? Perquè en aquella època era bastant típic, que com no hi havia massa per menjar, bolet amatzinat, adiós. M'he equivocat de bolet i m'he mort. Vale. Aleshores, sembla tot bé, ningú sospita, ningú excepte el fill que estava de viatge, el Zinovi. Així que quan torna el Zinovi a casa, el primer que fa és anar directe a l'habitació de Katerina per esbrinar què ha passat amb el seu pare. I què passa? Drama número 2. El Sergei s'ha amagat, perquè estava amb ella. Estava amb ella a l'habitació. S'ha amagat, però el molt lerdo s'ha deixat el cinturó tirat a terra.
Que és tonto.
Tontíssimo, tontíssimo. Zinovi perd el cap, intenta agredir Katerina, l'ataca. Ella intenta afogar-lo, però afogar és molt lent. i molt difícil. Amb la qual cosa, Sergei surt del seu amagatall i li dona amb un canaló obre el cap. Així que no tenim un cadàver, que és el Boris, no. Tenim dos cadàvers. Zinovi és mort. Així que Sergei i Katerina decideixen, aquí no ha passat nada, el cadàver se'n va a la bodega de la finca i tu i jo ens casem i mengem perdissos i anissos i aquí no ha passat nada. Què passa, aleshores?
Aquest final jo no me l'espero.
No és el final, és que no és el final.
Ah, veus?
No és el final. Ah, quan ells decideixen casar-se, com que tenen allà un cadàver a la bodega, diuen no convidarem a la policia, que així no aixequem sospites.
Clar.
Però què li passa a la policia? Que a mi no m'han invitat?
Ep!
Home, ni m'han sobornat ni m'han invitat. Aquí no, per aquí no, eh? Per aquí no, eh?
Aquí passa algú.
Així que ja estan cabrejats com una mona d'estoguers, los Ismailov són basura. Qüestió, és una festa, és un casament, tothom beu vi, va i es cola un borratxo a la bodega. I no troba vi, que és el que pretenia robar, ai. No. Troba una pudor insuportable, ai. Acompanyada de què? D'un cadàver en descomposició.
Cadàver,
borratxo sí. Espantat, se'n va corrents a la policia a denunciar-los i la policia va, vámonos, s'us vais a enterar. Efectivament, arriben a la finca, detenen Sergei i Katerina i en comptes de posar-los al calabós o a la presó, directes a Sibèria, a fer treballs forçats.
Ai.
Sí. I dius, aquí és que acaba el drama. Aquí se mueren por congelación.
Clar.
I què?
Que no s'acaba, és pitjor encara. És pitjor encara.
Pitjor encara.
Perquè arriben a Sibèria i el Sergei, que està allà, diu, és el moment d'enganyar a la Katerina. No. Sí, estar aquí en Sibèria és un bon moment per ficar banyes, eh? Sí,
tot
sí,
el que han passat.
Sí. No importa, eh? Coneix a la Sonyetka i diu, ai, que bonica ella. Aleshores, enganya a Katerina, li roba les mitges de llana per donar-li a la Sonyetka. La Katerina veu tot allò, diu, jo estic aquí, en la fucking Sibèria, aquí sí que estic helada. Sin medias, què me passa? Soy lerda.
Llana.
Evidentment, perd absolutament el cap, agafa la pobra Sonyetka que estava allà sobrevivint, acceptem-ho, la llença al llac, a la porra.
Au.
Bueno, en el cas del Liceu és una mica més sanguinolent, que ja em sembla bé. I després d'haver matat ja a tothom que la rodejava, doncs evidentment doncs, ja sabeu com acaba això i és que ella decideix acabar també amb la seva vida. Perquè
mora,
ja... què veureu? Veureu fantasmes atormentant-la com a la Lady Macbeth de Shakespeare. Veureu un escenari ple d'aigua perquè per ullers estan tots enfangats amb aquella aigua podredumbre. Veureu passió, veureu traïció, violència i amb una música absolutament brutal que acompanya aquests crims impressionants i que a mi m'encanta que hi hagi una antiheroïna així tan bèstia. M'agrada molt.
Fins al 6 d'octubre?
Fins al 6 d'octubre, amb la direcció de l'Àlex Uller i el Josep Pons, al Gran Teatre de Liceu. Maria, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.